A l'antena dels 5 minuts més és un plaer sempre rebre el gran Mateu Bataller. Què tal, Mateu? Com estàs? Bon dia i bona
hora. Hola, bon dia, Joel. Feia molt ara que no parlàvem junts.
Feia temps que no estàvem que junts, sí, tot i que ens trobem pels passadissos.
Home, sí, això sempre.
Però
això sempre.
És veritat que la Covid a tu i a mi ens ha separat físicament.
Sí, és veritat.
La sort és que quan ens veiem fem com una festa, no?
Sí, i, gairebé.
I ens passem hores parlant, no?
Sí.
Com estàs?
Bé, sí? Resistint, però bé.
Resistint.
Hem de dir bé.
Molt bé.
No?
El cas és que encara hi som. I
encara
que
hi som, exacte. Tenim el que tenim, doncs per tant anem tirant endavant.
Escolta, Mateu, tot el tema de la Covid, com ha canviat el món del protocol?
Bueno, és a dir, més que el tema del protocol, ha canviat els actes, els esdeveniments. Abans es semblava, i és curiós la pregunta que fas, dos anys o tres enrere, quan tu parlaves de, sobretot, fer actes en línia, la gent es posava les mans al cap, no? I quan parlaves amb les organitzacions sobre com fer aquest tipus d'actes, ens feia molta mandra, tots plegats, de dir, a veure com va això, que vingui la gent presencialment, és molt diferent. I clar, això ha sigut un aprenentatge de màster ràpid i en pocs mesos. És a dir, ens hem hagut de, bueno, habituar i ens hem hagut d'adaptar a aquestes noves circumstàncies. Què ha passat? Doncs que davant d'aquestes noves circumstàncies a l'hora d'organitzar esdeveniments i actes a nivell en línia, vale, ha funcionat, i llavors hi ha aquella part que a mi m'agrada molt, que jo faig una combinació entre híbrid, val, i
presencial.
Exacte, línia i presencial, aquests actes híbrids, no? I això, bueno, ha condicionat a moltes marques i a moltes empreses, és a dir, qüestions o actes que ens feien mandra anar-hi, ara és un moment. Jo vaig recorrent a Espanya i part del món amb connexions, a congressos, amb diferents actes de cadascú del seu gremi, que abans hagués comportat, doncs bé, demanar festa, agafar un vol d'avió, etcètera, etcètera, no? I molts diners,
i
exacte,
tant,
no?
I tant.
I això què ha fet? Doncs que els departaments de comunicació i entre ells els de protocol, nosaltres, doncs ens hem hagut d'adaptar. Primer, adaptar aquestes noves mesures d'higiene i de seguretat, és a dir, quan tu fas un acte presencial ja no són igual que els d'abans, i aquella mascareta, no? Jo sempre explico la mateixa anècdota. Recordo, 3 anys enrere, m'havia sorprès una vegada entrant al metro, el més comú de tot, i sorprès i veure una persona amb mascareta, m'havia impactat veure'l. I en canvi ara hi anem tots, hem habituat, és natural ara.
I és curiós, perquè quan tu anaves a una gran metròpoli, jo recordo també alguna vegada a Madrid, veure persones amb mascareta i tots eren d'origen asiàtic.
Exacte.
I pensava, ostres, com ha de ser viure així, no? I pensava, bé, potser aquesta persona té algun problema respiratori.
Exacte.
I per
I
tant,
te la
potser
miraves una mica amb distància,
sí, de dir,
no?
Ostres, no? I en canvi ara ens hi hem hagut d'anar adaptant. De fet, ara m'has fet pensar que recordo que abans de la pandèmia havíem criticat molt a Mariano Rajoy perquè feia rodes de premsa a través de la pantalla.
Exacte,
i qui ens havia de dir que al cap del temps,
exacte,
el
sí,
que passa
sí,
és que
sí,
en aquestes d'ara podem
sí,
interactuar, no?
Sí,
i en aquella no.
Clar, exacte.
És curiós, és curiós.
Però què és important, llavors, és a dir, el cap de protocol té el doble de feina, els tècnics de protocol. Per què? Perquè has de controlar l'acte presencialment, però també l'acte a distància, si el fas híbrid, no? I llavors aquí jo en dic, no? És com un marc, t'ho has d'imaginar, no? Jo als meus companys, quan els explico, els hi dic, no? És un marc, és un quadre, i tu has de controlar aquell marc, aquell quadrat, on arriba tota l'escenografia, no? I a partir d'aquí, quins elements hi posarem? Llavors veus institucions que ho saben fer, per exemple, jugant amb la il·luminació, el color de fons, el tipus de lletra, el metraquilat, no? que hi posen, no? L'atril, si és que n'hi posen o no, la bandera, si és que cal o no, no?
Però és que esteu fent televisió, no?
És que ara anava a dir, i m'agrada que m'ho diguis, s'han convertit molts actes d'aquest tipus com platons de televisió.
Sí, exacte.
És així.
Sí, sí, platons de televisió en els quals s'ha de calcular fins al més mínim detall, no?
Exacte.
Perquè els detalls,
clar,
són importants.
I tant. I són elements que tu, si tens una bona estratègia de comunicació darrere, doncs els pots afrontar molt bé. Si no, si ho poses per posar, jo et diria aquí malament. Hi ha d'haver una anàlisi darrere, eh? Has de pensar aquella estratègia, no? Primer el discurs, no? Més que res no apuntar el discurs, sinó què vols dir, quin missatge vols transmetre, no? Què els hi direm ara amb aquest congrés? després, o què els hi direm a aquesta reunió, o què volem dir amb aquest acte, no? I a partir d'aquí, doncs, afrontar, medir aquests elements que des de pantalla els veurem i que tu, cada persona, cada espectador, n'ha de fer una lectura i, evidentment, en el teu cas, vols que sigui una lectura positiva, no? Del que estàs transmetent.
Aquí, Mateu, també hi ha d'haver la figura del moderador, no? Hi ha d'haver un moderador, algú que posi una mica d'ordre, perquè, clar, tenint en compte que ens veiem però no d'una forma presencial i que, per tant, no ens podem comunicar, és a dir, la comunicació no verbal, en aquest cas, no existeix, no existeix de tu a tu, és a dir, jo ara mateix et puc fer un senyal a tu i dir-te, ei, és curta, llarga, etc. No? En canvi, quan estàs en una videoconferència, això no ho pots fer.
No,
aleshores,
hi
aquí
persona...
hi ha la persona que fa de moderador.
Sí, exacte, hi ha el coordinador o coordinadora que et coordina aquell esdeveniment i a partir d'aquí té el seu equip i controla. És a dir, primer, hi ha una persona que la coordina i et controla tota la gent que està connectada. A partir d'aquí, la gent que vas acceptant aquella connexió. L'altra persona que està en el terreny de joc, és a dir, que està allà i està controlant que les llums funcioni, que la tecnologia funcioni. I llavors l'altra persona que explica el guió que has confeccionat en cada pauta, qui surt primer, qui sortirà segon, ensenyarem un producte, no l'ensenyarem, quan l'ensenyem s'ha d'enfocar una altra llum, que aquesta llum l'ha calculat que per càmera es pugui veure bé, però que també presencialment es vegi bé. Clar, és una doble feina.
Clar,
eh?
Clar.
Clar.
A veure, permetem que m'ho emporti cap al meu terreny, no? Sí. Però és un programa de televisió amb connexions arreu del territori, no?
Sí,
al
però
final.
Clar, imagina't ara nosaltres, no? Un tema de protocol, que dius tu, no? O cerimonial. I a nivell empresa, perquè els departaments s'estan ampliant en mitjanes i grans empreses, perquè nosaltres som un instrument de comunicació. Quan tu fas un esdeveniment, estàs comunicant, no? Llavors, evidentment, si estàs comunicant la venda d'un producte, l'inauguració d'un edifici, el que sigui, no? Però estàs comunicant. Però clar, ha d'estar controlat, ha d'estar guionitzat, és a dir, hi ha d'haver unes pautes a seguir, hi ha d'haver un control, i vol dir que ens hem hagut d'adaptar molt ràpid, perquè dins aquest control és el que et dic, la gent que tens presencialment, depenent de l'època i de les onades, i, bueno, hi ha una seguretat, una higiene, hi ha una distància. Llavors, jo no t'he explicat la gent que entra o que ens entra en pavellons o en llocs o en sales on organitzem aquests esdeveniments, com els acredites, és a dir, de quina manera entren, com els tens controlats, etcètera, etcètera. Vull dir, hi ha feina, però bueno, és un món apassionant, és a dir, ens hem adaptat molt ràpid amb aquestes noves normatives de la distància, mascareta, ventilació, número de gent, no? I, però a partir d'aquí és apassionant si t'agrada, no?, aquest món, però està bé perquè hem reforçat la nostra feina, diem-ne, no?
Clar, clar. El que està clar, Mateu, és que tot plegat ha vingut per quedar-se, no? És a dir, ara no veiem un futur sense videoconferències,
no,
sense reunions telemàtiques. Se'ns fa molt difícil, això, no?
Exacte. Llavors, a partir d'aquí, per exemple, recordo que en un dels espais comentaven, no? Llavors hi ha l'altra faceta de que ens hem acostumat a aquest teletreball, que, ja és normal, però això fa 3 anys no era normal.
No.
Quan algú et parlava de teletreball, et preguntaves i què fas? I com ho fas? Ara és normal. Vull dir, estàs trucant, en depèn de quins moments o dates, no? Depèn de l'onada, estàs trucant a administracions i t'estan dient és que estic fent teletreball. Vol dir que aquell senyor o senyora està al menjador de casa seva i està treballant, no?
Clar.
I a partir d'aquí hi ha l'altre canvi, que és el que havia comentat, que ara anava a dir, no? Recordo, en un dels espais amb en Pere, no? De que també, a més, ens ha canviat la roba, és a dir, a l'hora de vestir, aquella americana i corbata, doncs en algun moment doncs hem anat a buscar una vestimenta molt més formal, és a dir, que sigui formal igualment, però molt més còmoda, vull dir, no? Molt més pràctica. Llavors jo recordo que vaig explicar un dia doncs aquests jerseis de punt, aquests jerseis en forma de pic, no? Que et dona més comoditat, és una vestimenta molt més funcional i et permet estar una miqueta arreglat, però estàs a casa, no? Però ens ha canviat, perquè llavors jo sempre riuen, no? Però la gent no sap què hi ha sota la taula, si
clar,
vas en pijama,
clar,
vas
clar,
amb zapatilles, o amb què vas, no? Tot,
clar,
per tant,
clar,
tot ha estat un canvi, sí.
Avui volem parlar, ha anat molt bé que introduïm aquesta qüestió, perquè avui volem parlar de les taules de negociació. Estem en un moment en el qual, doncs, bé, sigui per motius laborals o per altres qüestions, ens hem de seure a debatre coses, no? Posar ordre de vegades a defensar els nostres interessos, no? Mateu, expliquem una mica què és una taula de negociació.
Bé, una taula de negociació, el mateix nom ho diu, no? Has de muntar, o sigui, hi ha dues bandes, en principi, a vegades n'hi ha tres, a vegades n'hi ha més, quatre, cinc, no? Però en principi, per fer-ho senzill i explicar-ho a l'audiència, hi ha dues bandes i hem d'arribar a un consens. És a dir, hi ha una confrontació. Aquesta confrontació no vol dir que sigui conflictiva, però vol dir que entre les dues bandes que hi ha aquesta diferència, doncs, hem de trobar un consens, hem d'arribar a un pacte, no? Si arribem a un pacte, doncs, serà l'èxit d'aquestes dues parts, eh? Torno a insistir, evidentment hi ha més de dues parts moltes vegades, però per explicar-ho de manera senzilla, són dues parts, no? Hem d'arribar a l'èxit. Per tant, nosaltres què fem? Doncs has de preparar aquella taula, és a dir, l'empresa que et contracta, doncs, et diu, mira, doncs, tal dia, durant aquests propers mesos, jo tinc l'equip d'en Joel Tallant i tots aquests que hem de negociar el que sigui, no?
Sí.
Com ho fem? De quina manera? Doncs jo prefereixo, doncs nosaltres tenim aquesta empresa i prefereixo tenir-ho aquí, fer-ho aquí a l'empresa. Com ho faries tu, no? Doncs nosaltres et fem un croquis, és a dir, com ha de ser aquella taula i com s'han de situar les persones, no? I els elements que faràs servir.
Mateu, d'entrada, és important que qui convoca aquesta reunió, la celebri a casa seva, s'ha de fer en un terreny neutral, ha
clar,
de ser en el terreny
de
l'altre,
és a dir, no.
Perquè clar, el tema de portar-te al teu terreny algú a qui vols convèncer,
si estàs a casa domines molt més, clar,
evidentment.
Si estàs a casa.
Evidentment.
Llavors depèn de la negociació, tu pots dir, les dues parts i poden dir, anem amb un terme mig, amb un punt neutre, no? Que a vegades es fa, no?
Sí.
Fins i tot això en partits de futbol, no? No juguem ni al teu camp ni al meu, anem al neutre, no? Doncs aquí igual. I llavors dissenyes la taula. Aquí hi ha diferents tècniques, i jo no m'allargaré ara, no? Però pots utilitzar dos que són els més bàsics, els més populars, diguem-ne, no? Que hi ha el sistema jeràrquic, que és a dir, és un sistema que tu col·loques a la gent de la teva organització depenent de la jerarquia que tu tinguis, és a dir, hi ha normalment el número 1 és el president o presidenta, el número 2 és el secretari o secretari general, el número 3 on serà el vicepresident o qui sigui, no? Però segueixes una jerarquia i aquesta gent els col·loques en una banda de la taula. I a l'altra persona, l'altre equip que ve, igual, els col·loques a nivell jeràrquic, no? I això qui ho fa? Doncs el coordinador de protocol, de cerimonial, no? Que els col·loca en aquesta taula.
I una a cada punta? És a dir...
Ara anava aquí.
Ah.
I jo ara jo et diria, i quina taula faria? Normalment són taules allargades, no? Depèn de la situació i del tema, tu amb una taula de negociació a vegades només... no és un dia una taula de negociació, és a dir, a vegades hi ha temes que són...
Que s'allarguen, sí, sí.
Complexos, molt seriosos i que s'allarguen, no? Llavors aquesta taula has de mirar com la presidim, és a dir, jo a mi m'interessa que el terme de la conversa sigui amb els dos presidents, sobretot, d'aquelles dues empreses o organitzacions, al costat dels secretaris, però que el nucli dur sigui allà al mig, no? I els altres sí que hi són, però em representen, però sí que hi són. Doncs jo et diria, doncs aquí pots fer una presidència a la francesa, val? La presidència a la francesa és que cada president està al mig de la taula entre banda i banda. Hi ha un president amb una banda de taula, al mig, i l'altre president a l'altra banda de taula, uh-huh. D'acord? Que no, que jo vull crear dos nuclis de conversa important, perquè m'interessa tot aquest equip que es parli d'un tema i l'altre potser de l'altre que equilibrarà tot el tema mentre anem parlant, doncs et diria, fem una presidència anglesa, val? Un president està a una punta de la taula i l'altre president està a l'altra punta de la taula.
I els equips es dediquen a discutir els temes importants?
Jeràrquicament sí, perquè tu
és
els has
posat.
És com un
partit de tennis, no?
Bueno, clar, exacte, però fixa't, tu qui està? Tu ets el president, no? De la teva organització,
sí,
i al teu
sí,
costat
sí.
Hem dit el secretari o secretari general, el de finances estan a prop teu, per tant, el president està en el nucli dur d'aquella negociació i tu tens les persones de més a prop, vale, que tu necessites en aquell moment per aquella negociació. Normalment, qui són aquestes persones? Doncs són aquests càrrecs que t'he dit, no? Secretari general, vicepresidents, el de finances... Val? Normalment el de finances i el tresorer està molt a prop del president, no? Perquè normalment es debaten, no? Aquests temes econòmics.
I
no?
Són ells els que negocien i el president, per tant, fa
no.
Un paper honorífic o
no.
Com va això?
No, tu has de preparar el guió amb el president, és a dir, tu has d'anar a un objectiu. Si
sí.
Tu saps que aquella taula de negociació hi haurà més d'un dia d'aquella taula, doncs jo et diria, doncs has d'anar per blocs, és a dir, aquesta taula d'avui hem d'arribar a aquest objectiu, la taula següent hem d'arribar a l'altre objectiu, la taula següent a l'altre objectiu. Val. I ara tu em preguntaràs, perquè en saps molt, sempre has de fer una taula de, amb el sistema jeràrquic? Jo diria no. A vegades pot ser un sistema de mirall. És a dir, quan tu portes dos o tres taules que ja has debatut, llavors el sistema mirall és que col·loques la gent del mateix càrrec de cada grup. És a dir,
el respons... de cara a cara.
De cara a cara. El responsable de comunicació davant del responsable de comunicació, el de finances davant del tresorer, el de finances, i així successivament.
Això és habitual veure-ho amb empreses, però ara m'has fet pensar, per exemple, quan veiem taules de negociació política,
també.
De vegades veus que el president, per exemple, de la Generalitat està davant del president del Govern Central i veus tot de persones que estan una davant de l'altra.
I tant.
Entenem que, respectant les distàncies, són persones que tracten el mateix tipus de temes,
formen part de
dels
forma
mateixos,
part de la negociació, sí.
Però representen els mateixos departaments, però en llocs diferents, entenc,
lloc
no? Per exemple,
sí.
No sé, el conseller d'obres públiques, m'ho invento, eh?
Sí.
I el ministre de Foment.
Sí.
O sigui, aquests,
exemple,
estan cara a cara.
Sí, sí, sí. Aquest seria mirall i estarien cara a cara, perquè vol dir, tu estàs al món de la comunicació i jo també, com que som experts al mateix tema,
sí, eh?
Discutiríem el tema junts.
El que passa, Mateu, és que en aquest tipus de trobades, aleshores, qui fa? Ja sé que torno un altre cop a la figura del moderador, eh?
Sí.
És a dir, qui condueix aquesta trobada perquè tot plegat no sigui una olla de grills?
Normalment qui té la paraula és el president i tu has d'enfocar-ho tot en el president o presidenta. Quan dic president, vull dir el mateix gènere, eh? És a dir,
sí,
presidenta.
Sí, 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 està clar, està clar.
Val? Ell ho enfoca tot, no? Però llavors sempre hi ha d'haver un coordinador o responsable de protocol que està allà, és a dir, quan s'acaba, quan dius fem una pausa, quan veus que poder hi ha molta tensió i dius ostres, mira, portem una hora, què li sembla, president, si anem a fer un cafè?
Si la reunió la fem al meu terreny,
sí,
sóc jo qui fa d'anfitrió, és a dir,
home,
qui obro, tanco,
clar,
qui una mica condueixo el tema.
Sí, sí, sí.
Per això és tan important que es faci un lloc.
Exacte.
O es faci un altre.
Exacte.
Això per una banda. I l'altra que m'ha semblat important, que ara ho hagis tret, Mateu, quanta estona ha de durar una reunió?
Depèn. Depèn, però clar, jo soc partidari jo soc partidari que a partir d'una hora i mitja facis una pausa. Saps? Perquè si no, no...
T'ho pregunto perquè moltes vegades parles amb, sobretot amb empresaris més joves, no?
Sí.
I que estan relacionats amb el món de la tecnologia especialment, i per ells de vegades una reunió més llarga de 30 minuts ja comencen a bufar.
És que jo, per exemple, una hora i mitja ho trobo molt excessiu.
Excessiu.
Sí. Jo sí.
I
si
fer una
ha de
pausa?
Molt llarg, fer una pausa, sí.
És aconsellable?
Sí, perquè hi ha molta estratègia. Com la faries, la pausa? Doncs jo et prepararia un càtering, una taula, un cafè, potser no t'ho faria al mateix lloc. És un moment que la gent s'aixeca, parla, et saludes, et trenques també, no? I també està bé, això.
Mateu, has parlat del sistema francès, del sistema anglès. Hi ha altres...
Les presidències d'anglès, sí.
Sí.
Hi ha més presidències.
No hi ha més modalitats. Sí. La del mirall m'ha semblat interessant.
Sí, jo t'he explicat les dues més comunes. N'hi ha més, però t'he explicat les més per no allargar-me ara aquí i complicar més la vida a l'oient, no? Però una mica perquè tinc una visió de com fem o com muntem aquest tipus de taules.
I aquest tipus de reunions les organitza el Departament de Protocol.
Bueno, el Departament de Comunicació i sí, sí, de Protocol, sí, sí, nosaltres som els que ho fem, és a dir, nosaltres muntem. Aquí és com m'agafes a mi com a coordinador i seleccionem, fem la taula de negociació, la muntem, expliquem els elements que hi ha a la taula, etcètera, etcètera, no? Perquè, clar, a part, jo et diria aquí què hi hauria d'haver sobre la taula, no? Papers, bolígrafs, pantalla, projector, com ho fem, hi ha una planta, no hi ha una planta, hi ha una finestra aquí on no, aprofitem la finestra, etc, etc, que clar, jo aquí ja no te parlo més perquè et diria els meus secrets.
Clar,
no?
Clar. Mateu, normalment, quina estructura, quina escaleta se segueix amb aquestes reunions? Hi ha un pur parler d'entrada, és a dir, unes converses banals de com
sí,
la vida està fluint en aquest
moment.
Jo, per
exemple, si faig una taula de negociació amb tu, doncs haurem parlat abans per telèfon, haurem dit...
Sí, però en el moment de seure, és a dir, les persones que participen comencen a parlar de la situació global, de les últimes notícies que han sentit i
ja
ataquen ja el tema?
No, ataques el tema ja directe.
Molt bé.
És a dir, no? Benvinguts, tal, tal, i som-hi, a treballar.
Val. I la figura aquesta de una mica de conducció la porta la persona que està presidint la sala a casa seva.
Sí, en principi ell fa l'anfitrió i a partir d'aquí va donant les pautes, però ha d'estar guionitzat una taula així. Has de tenir-ho molt clar, què has de seguir, quins passos has de fer.
I tornant al que et comentava, una mica d'aquesta escaleta, és a dir, hi ha una presentació del tema que se suposa que tots s'han preparat,
sí, home,
una fase de discussió, entenc, sí, i hi ha també una fase de conclusions i emplaçament per
bueno,
futures trobades.
No, home, clar, llavors, és a dir, llavors ara posem-hi que ha sortit tot bé, no?
Sí.
Que jo t'he muntat les tres taules i tothom està satisfet i molt bé, doncs hi ha una altra opció, hi ha la celebració, és a dir, pots anar a fer un àpat junts, que això es fa, abans del Covid es feia més, ara no tant, o hi ha una conferència de premsa, és a dir, davant dels mitjans de comunicació, perquè nosaltres hem arribat a una fusió, hem arribat a un pacte, hem arribat a un consens i ho volem mostrar a la societat perquè serà important, doncs. Llavors prepararem la conferència de premsa. Si vols t'ho explico un altre dia, la conferència.
Molt bé,
de premsa.
Sí, perquè també és un tema important.
I tant.
De vegades veiem que hi ha moltes encaixades de mans i que després a la compareixença de premsa es diuen de tot, no?
Sí, sí, també.
Ara estic pensant més en l'àmbit polític, no?
Sí, sí, sí.
Molt bé, Mateu, per tant, escolta...
Has après una miqueta,
sí,
hem fet una pinzellada només, no?
Mira, ara la propera reunió que tinguem...
Ara pensaràs en mi.
Estratègies...
Ja tancaré el mòbil perquè et trucaràs.
Farem l'efecte mirall, que aquest és el que m'ha
agradat. T'ha agradat
aquest, eh? Sí, més que...
Sistema mirall.
Perquè tot això ve de lluny, és a dir, aquestes estratègies, aquests models... Mateu, venen d'èpoques pretèrites o no?
No, bueno, venen de fa temps, sí que fa molts anys, però venen de sistemes que sobretot utilitzen en l'àmbit més empresarial, estem parlant de... Això que t'explico abans no era comú, és a dir, t'imaginaves la gran empresa, no?, que feia... Però ara cada vegada és més normal, és a dir, mitjanes empreses, grans empreses, ja no et parlo només d'institucions, sinó et parlo més de l'àmbit empresarial. Estan fent això, perquè, és a dir, han de negociar molt. Aquesta negociació a vegades la paraula fa por, no?, perquè l'associen com amb un criteri molt conflictiu, de
sí,
que...
No
és així.
Clar,
no
quan
és
parlem
així.
De taula de negociació,
clar, jo,
automàticament
tu i jo
us podem relacionem
negociar i podem
en el món
dir...
laboral.
Sí,
eh?
I podem negociar i podem dir, escolta'm, jo tinc això, tu tens això, què tal si pactem, no? Com ho fem? De quina manera, no? I llavors jo tindré al meu costat el comptable, tu tindràs el teu, tindràs l'altre i anirem confrontant, no? I per això és interessant, també, perquè és a dir, igual que quan utilitzes la paraula estratègia, farem una estratègia, bueno, no vol dir que siguis dolent, no?
Però
és una estratègia per aconseguir aquells resultats que tu t'interessa o que t'interessa o que t'han dit que li interessava a l'organització, no?
Mateu Bataller, moltíssimes gràcies, com
gràcies
sempre, per il·luminar-nos amb aquest tipus de coses que, escolta, ens deixen sempre amb la boca oberta.
Moltes gràcies.
Gràcies, Mateu.
Adéu.